inscrits per anar al nostre museu aquest dijous, dia 12, ens trobarem a la porta a les 10 del matí i coneixerem les caixes de Mariner amb la historiadora de l'art, Mariona Font. I amb aquesta activitat d'avui, amb la conferència, amb aquesta activitat del dia del dijous, la conferència d'avui, donarem per acabat el curs acadèmic 2024-2025. Només faltarà la cloenda, que farem al Teatre Principal la setmana que ve, el dimarts 17, a les 6 de la tarda, i tindrem l'actuació de les Barbes Aire de Drets Amunt. I ara anem per la conferència d'avui, obliguem a Drets Amunt, la Lídia Freixas Mora, veïna de Drets Amunt, arrianca, i que, doncs, dir també la setmana que ve, doncs, tindrem les Barbes Aire de Drets Amunt. Vull dir que la participació de Drets Amunt serà molt bona. Ella és llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2007 començà a col·laborar amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers, donant suport a projectes de recerca en el seguiment de la fauna salvatge, principalment en petits mamífers, carnívors i quiròpters, i també realitzant tasques relacionades amb la dieta de rapinyaires i carnívors. Paral·lelament va col·laborar en diferents activitats de divulgació i sensibilització ambiental en el Departament d'Educació del mateix Museu de Granollers i en escoles de natura. A partir del 2011 es centra en l'estudi del liró, el liró gris, i en el coneixement de les seves poblacions més meridionals de la península Ibèrica i treballs per establir una xarxa de seguiment a nivell peninsular centrada en aspectes en aquesta espècie, utilitzant una metodologia específica i estandarditzada per poder recollir dades a llarg termini. És un tema molt innovador, que no hem fet mai aquí, i tu ens posaràs en situació. Actualment és investigadora i especialista en el camp dels petits mamífers dins el grup de recerca emergent del Museu de Ciències Naturals de Granollers. És el responsable del projecte Liró. Al llarg d'aquests anys ha participat en diversos projectes que li han permès establir una sèrie de col·laboracions amb investigadors tant nacionals com internacionals. Ha publicat diverses publicacions, articles, en publicacions especialitzades que no anomenarem perquè ens interessa que ens expliquis a la conferència d'avui, que es parlarà dels lirons del Montnegre vivint al límit. Moltes gràcies, us esperem a la setmana que ve al Principal. Gràcies.
Bé, bona tarda a tothom. Se'm sent bé, suposo. Gràcies per estar avui aquí. Realment és un goig veure aquesta sala perquè està enorme i déu-n'hi-do, hi ha força gent, així que un dimarts a la tarda tenir tanta gent que et ve a escoltar és una alegria. I moltes gràcies també a l'aula cultural, a l'aula d'extensió universitària, a la Mercè, a la Carme i a tots els que formen part per convidar-me. Quan em van trucar em van dir, bueno, penso un títol, i quan em diuen penso un títol comences a pensar bueno, què puc explicar, perquè hi ha diverses coses que puc explicar. I tenint en compte que estem aquí, a Arenys de Mar, al Maresme, a prop del Montseny, a prop del Montnegre, jo m'he dedicat molts anys a estudiar els lirons grisos, i vaig pensar que és una espècie que encara molta gent desconeix, que tenim molt a prop i que a més tenim unes poblacions molt peculiars, que jo avui us explicaré, i vaig pensar que seria un tema doncs, que podria encaixar molt bé. Així que el títol és aquest, els lirons del Montnegre vivint al límit, però és només un títol, és una mica una excusa, que sí que acabarem parlant força de lirons i dels lirons del Montnegre, però m'agradaria que fos també una petita excusa per presentar-vos els petits mamífers. Perquè sempre, i des de petits, en general, quan ens parlen de mamífers, ens parlen de mamífers en els contes, en les històries, ens expliquen sobre els mamífers emblemàtics, grans, lleons, tigres, elefants, girafes, inclús tots aquests no els tenim ni aquí. Però dels 6.000, pràcticament 500 espècies de mamífers que hi ha descrites actualment a tot el món, això és un article publicat de l'any 2018, per tant dades molt actualitzades, el 90% de tots aquests mamífers pesen menys de 5 quilos, que són prop d'això, 5.800 espècies. I el 70% de totes aquestes espècies, que aproximadament són 4.500, són espècies de l'ordre dels rosegadors, dels quiròpters i dels insectívors. Per tant, mamífers realment petits. Sí que n'hi ha aquests grups que ja són grans, però en general, si us hi fixeu, la major part de mamífers del món són mamífers petits. I ens n'expliquen molt poques coses dels mamífers petits. Jo avui venia a parlar-vos això, dels mamífers petits. I normalment els mamífers petits, o els petits mamífers, acaben sent els dolents de la pel·lícula, no? Els ratolins, les rates, en els contes, sempre són com una mica els dolents, els que ens emprenyen. I realment la relació històrica amb l'home, amb aquests animals, sempre ha estat una mica així controversa, no? Que se'ns entra a la casa, que se'ns menja les collites, una mica de lluita. Però els petits mamífers tenen una funció molt important, que us ho explicaré. Com a nom, petits mamífers és un nom que no té un valor taxonòmic. No és una família, no és un ordre. Als biòlegs ens agrada molt classificar les coses i de fet ho necessitem, perquè la biologia és tan àmplia, hi ha tantes espècies animals, plantes, bacteris, processos, funcions, que si no ho classifiquem no ho podem estudiar bé, no ho podem explicar, per tant és necessari classificar les coses. I amb aquesta bossa que es diu petits mamífers és una mica això, és com un sac on aquí dins hi posem espècies que tenen trets comuns. Val? Quines espècies tenen trets comuns com a petits mamífers? Doncs què hem de tenir aquestes espècies? Ser mamífers, placentaris, per tant, que neixen de la panxa de la mare, que estan recoberts de pèl, que s'alimenten de la llet materna, tot de característiques que tenen els mamífers, són plantígrads, com nosaltres, els petits mamífers també ho són, per tant, caminen amb la planta dels peus, a diferència dels digitígrads, que són com els ungulats, que caminen de puntetes. Tenen una mida reduïda. En aquest cas, els petits mamífers que nosaltres estudiem aquí a Catalunya i que entren dins d'aquest sac, generalment diem que són més petits de 250 grams. Per tant, ja veieu que realment són mamífers molt petits. I inclouen principalment espècies de dos ordres, això sí, taxonòmics. Els insectívors, que també se'ls diu eulipotifles, però entenc que és un nom molt estrany, insectívors i rosegadors. Aquí a Catalunya, així a grans trets, quines espècies tenim d'autòctones de rosegadors i d'insectívors? Ara tenim els rosegadors. Tenim agrupats en quatre famílies principalment. I els rosegadors, ja ho diu el seu nom, tenen unes adaptacions, són espècies principalment vegetarianes, s'alimenten d'herba, d'arrels, sobretot de fruits. I els agrupem amb això, amb aquestes quatre famílies, que són la família dels múrids, rates, ratolins i tota la parentela, la família dels falpons, els crisèpids, la família dels ciúrids, que són els esquirols, i l'última, la família dels lirons, els glírids. Per tant, dins dels rosegadors tenim, doncs, això, aquestes 18 espècies de rosegadors, i d'insectívors tenim tota una altra colla. Insectívors, també ho diu el seu nom, que s'alimenten d'insectes principalment. Els rosegadors, per tant, són consumidors primaris, utilitzen herba, fruits, no depreden altres animals. En canvi, els insectívors sí, depreden altres animals, preses com insectes, larves, cucs. I aquí tenim les musaranyes, la família de les musaranyes, la primera, la segona, la família dels talps, i la tercera, la família dels eriçons. Per tant, tota aquesta colla, ens anem a unes 30-32 espècies, que són els petits mamífers que tenim a Catalunya. I direu, vale, els petits mamífers, però li diré això, quina funció té els petits mamífers? Els grans tenen la seva funció, però els petits també la tenen la seva funció. Tot i ser espècies comunes i sovint força abundants, els petits mamífers són la base de la cadena alimentària. Actuen primer com a consumidors primaris, però també com a consumidors secundaris. Per tant, són això, la base de la dieta de grans depredadors, guineus, vagines, mosteles, tots aquests carnívors, sense petits mamífers, no podrien viure. Els rosegadors, com a tal, hem dit que s'alimenten sobretot de llavors i per tant tenen una funció ecològica molt important com a dispersors de llavors. Aquestes llavors les porten, les transporten, les enterren i amb això afavoreixen a l'expansió d'algunes plantes i a la regeneració també dels boscos. Per tant, una funció ecològica clau en els ecosistemes. Igual que els insectívors, que també tenen una altra funció, com és el control biològic d'algunes plagues. Plagues d'insectes, principalment. Fa uns anys, que Arenys de Munt, aquí Arenys de Mar, a la zona del Mont Negre, hi va haver un pic d'una explosió d'una eruga, que era l'aliment triadis, perquè és una papallona nocturna, que viu sempre amb nosaltres, però està controlada pels seus depredadors, les poblacions són normals, van tant fer uns pics molt importants i van deixar els pins realment tots pelats, tothom estava molt esverat. I aquest procés, aquest pic i el seu control posterior, en part depèn de l'abundància de petits mamífers, entre altres coses, i en altres factors. Però perquè veieu doncs, que realment són espècies que tenen una funció important. I avui venim a parlar de lirons, principalment. I de lirons hi ha 9 gèneres a tot el món i unes 30 espècies que se sap que estan vives. I els lirons, com veieu, la meitat d'aquestes 30 espècies es troben a l'Àfrica, diguem això, es troben a l'Àfrica, i l'altra meitat es troben entre Europa i Àsia. Si us hi fixeu, a Amèrica no hi ha lirons. Els lirons només es troben a l'antic món, al nou món no hi ha lirons. I d'aquestes, la meitat d'espècies que es troben a l'Àfrica en sabem molt, molt, molt poca cosa, perquè no hi ha recursos, no hi ha estudis, no se sap pràcticament res d'aquests lirons. Pràcticament no hi ha ni equips d'investigació que hi pugui dedicar temps i en part ja ha passat, que hi ha espècies que fins i tot acaben doncs, extingint-se i quan ens adonem ja és una mica tard. El grup de rosegadors, per tant, els lirons, és un grup de rosegadors més antic. Els lirons són el grup de rosegadors més antic que porta vivint a la Terra uns 50 milions d'anys. 50 milions d'anys. Ja els humans en portem 250.000 d'anys, de milions. Per tant, els lirons ens porten uns quants milions d'anys d'avantatge adaptant-se, vivint i passant canvis en el planeta. Per tant, a diferència del que molta gent diu, els lirons no són esquirols, no són ratolins, no són rates, sí que són de la mateixa... són cosins, diguem-ne, o estan emparentats, però els lirons tenen la seva pròpia família. La família dels lírids, i aquí a Catalunya tenim dues espècies. Una és el liró gris, que és el nostre protagonista d'avui, que és aquest d'aquí, i l'altra és la sallarda, o Liriomys quercinus. El liró gris és el més gran de totes aquestes 30 espècies de lirons, per tant, el més gran de tots els lirons que viuen. És una espècie una mica més tiquismiquis, perquè si ja ho anireu veient, us explicaré moltes coses. És molt especialista, li agrada un tipus de... no el trobem a tot arreu, només en un tipus de bosc en concret, ha de menjar unes coses en concret, li agrada viure dels arbres, no és gaire anar pel terra. En canvi, la sallarda, que és l'altre liró que tenim aquí, és una mica més generalista, que diem. Tant li va bé una mica viure al bosc, com viure en zones més obertes. Si no troba insectes, que li agrada molt, doncs menja fruits. Val? Per tant, una mica més generalista. El liró gris és un fort especialista. Actualment, amb la vida de les ciutats i sobretot l'ús de les tecnologies, el menjar que tenim fàcil a les botigues, hem desconnectat força de la natura. No necessitem caçar, en certa manera, per viure, sobretot en els països rics. No? Tenim el menjar al bast. Antigament, la relació de l'home-dona amb la natura era constant. Vivien dins la natura, utilitzaven la natura per menjar, per curar-se, per viure, bàsicament. I es trobava doncs, l'equilibri que es podia. Però, si mirem, antigament, segurament aquí, de lirons, en sabreu poca cosa. No sé si algú de vosaltres els ha arribat a veure mai. Però antigament, els lirons, aquí a Catalunya no tant, perquè no són gaire abundants. Però en altres països s'utilitzava la seva carn. Els romans, mireu si anem enrere, eren uns grans fans de menjar liró. I no només s'utilitzava la seva carn, sinó que també se'n feien barrets, com a l'imatge, amb la seva pell, i també se'n feien ungüents, per tant, per medicina, no? La medicina tradicional de l'època, amb el seu greix. Amb el seu greix, és una espècie que hiberna, ja us ho explicaré, per tant, acumula molt de greix, i aquest greix l'utilitzaven per fer ungüents, que anava bé pels dolors, pel reuma. Per tant, tot això ara ha passat una mica a la història ja. Sí que hi ha països que continuen caçant, i encara per tradició es continua menjant. No estem gaire més lluny, aquí es menjava l'esquirol, al final és un cosí germà, i a altres llocs doncs, es menjaven els lirons. I els romans, que eren uns grans fans d'aquesta espècie, que van ser potser els primers que van començar com a domesticar una mica la fauna, els grecs eren més respectuosos en aquest sentit, i els romans van començar doncs, a tenir uns animals en captivitat, i els encantava menjar ions. De fet, el portaven pràcticament sempre amb ells a les seves conquestes i tenien doncs, en les seves cases unes gàbies que es deien Gliriums, de Glis, que és el nom del gènere, Gliriums, que eren unes gàbies on allà doncs, les tenien, criaven, quan tenien els lirons ja que havien de créixer, el que feien era construir aquests recipients que es diuen dòlies, que estan fets d'argila, amb aquests foradets, l'animal el posaven a dintre, el tapaven i aquest recipient el tenien sobre la taula. Ara ens posaríem les mans al cap, si féssim això. I mentre els romans anaven fent els seus àpats, anaven posant menjar aquí dintre, els lirons a les fosques, amb menjar, què feien? Menjar, dormir, s'engreixaven en poques setmanes i quan estaven ben grassonets se'ls menjaven rostits. Realment, no totes les classes socials tenien a l'abast lirons per menjar i era com una exquisidesa dels més rics. Però perquè veia fins i tot doncs, que s'havien dissenyat utensilis i tot per poder menjar-se aquesta espècie o tenir-la en captivitat. Però bé, qui és el liró gris? Ben bé, perquè hi ha gent que sap del liró que dorm molt, que és una espècie que dorm molt, però més enllà d'aquí ja costa saber si és un mamífer, si és un ocell, perquè es comença a perdre, doncs ja us he explicat. És un petit mamífer i té un aspecte curiós. Entre aspecte, aquest aspecte, no sé què ho recorda, entre una rata i un esquirol, molta gent, no? Aquest color gris més de rata, la cua més d'esquirol, i realment els noms populars són molt descriptius, i rata esquirolera és un dels noms que se li utilitzava aquí a la zona del Montnegre, no? Per aquest aspecte. Antigament no sabien massa què era, però sí que li posaven uns noms que els hi venia molt bé. O rata dormidora, no? Observaven el comportament, ostres, és una rata però que dorm. Les altres rates a l'hivern no dormen, aquesta dorm, no? Amb rata dormidora. És un animal que sense la cua fa uns 20 centímetres com molt, 19, i amb la cua que fa uns 15 centímetres més, per tant un adult fa 35 centímetres, són així. És un animal bonic, d'aspecte curiós, i una peculiaritat, quan pot arribar a pesar fins a 200 o una mica més gran, això en funció del moment en el que el trobem. Si el trobem abans d'hivernar, que és quan estan més grassonets, doncs poden arribar fins i tot a més, a 250 grams. I és un animal que, a diferència dels seus parents, les rates, ratolins, que duen molt poc, que tenen una vida superaccelerada, els interessa reproduir-se molt, 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 criar molt, però viuen molt poc. És una estratègia que es diu de la R, de la reproducció, per tant ràpida. Els lirons no, els lirons tenen una estratègia més tranquil·la i poden arribar a viure fins a 12 anys. És moltíssim per un animal tan petit. Moltíssim. I la seva estratègia és diferent. És reproduir-se quan les condicions són bones. Si no, m'espero i espero que les condicions millorin. Bueno, que ho teniu, aquest color gris que li permet doncs, també passar desapercebut pels arbres en els que viu, com el faig. I és un autèntic escalador, una espècie que li encanta i que està molt adaptada a escalar i a atrapar i a viure per dalt als arbres. I per fer-ho té certes adaptacions, té uns peus molt grans, amb unes ungles fines però que s'enganxen a qualsevol petita ranura, uns coixinets plantats que li serveixen per acomodar el salt. En aquesta base d'aquests coixinets tenen unes glàndules d'olor que li permeten no deixar caminets d'olor. És un animal nocturn i un dels seus sentits més dolents és la vista. Llavors veu com es mou de nit doncs, gràcies a l'olfacte, i va seguint aquests caminets d'olor. I també gràcies al tacte. I el tacte ja us li diré, com el tacte? Quin tacte? Doncs els rosegadors, els petits mamífers, sovint tenen aquests bigotis. Aquests bigotis fan la funció que pots fer un bastó a les persones que no hi veuen, no? Que els serveix per detectar els obstacles, doncs aquests bigotis tenen una mica aquesta funció. I a més, aquestes glàndules que tenen a la base dels peus també deixen anar aquesta substància, a part de deixar anar olor, que ells reconeixen i que també marquen territori, és una mica enganxosa. Això els permet doncs, trepar molt bé i molt fàcil per superfícies realment planes i rectes que són difícils d'escalar. I tenen una altra cosa, tenen cua, els lirons, una cua peluda i llarga, molt característica. De fet, aquest no en té de cua. Què li ha passat? Doncs els lirons són capaços de deixar anar aquesta cua. També és una adaptació que tenen per salvar el coll. Quan aquests depredadors que hem dit, tota aquesta colla, fagines, genetes, mosteles, doncs els persegueixen i se'ls volen menjar, una mesura que tenen és deixar aquesta cua. No la regeneren, com les sargantanes, i per tant s'ho han de pensar molt bé abans de deixar-la anar, perquè la cua la necessiten. La cua, amb els petits mamífers, com més subterrani és l'espècie, més afusada, una cua més curta, una que es fa superficial, que viu a la superfície o que puja dalt dels arbres, aquesta cua es va fent grossa i peluda. Els animals arborícoles, fixeu-vos, com els quiròs, els lirons, tenen la cua llarga, peluda. Els talps, talpons, que viuen sota terra, tenen cua curta i pelada. Doncs aquesta cua tan peluda els serveix també, o sigui, aquests pèls tenen una funció, i és que quan salten, no, de branques en branques, els fan una mica de paracaigudes, aparen el cop, i això li dona estabilitat en els salts. Val? Quan els veus córrer i saltar per dalt dels arbres, són molt ràpids, impossibles, pràcticament quasi de veure a vegades, ni d'atrapar. El que sí que coneix molta gent és això, és que els lirons dormen. Dormen molt. I realment és la seva estratègia de vida. Dormir per sobreviure. A diferència d'altres animals, que quan les condicions són dolentes, empitjoren, el que fan és migrar, marxar, buscar-se una altra zona, a menjar, doncs els lirons el que fan és, escolta, ens quedem aquí, podem dormir i arribarem temps millors. I sembla que és una estratègia que li funciona, perquè com hem vist poden arribar a viure doncs, molts anys. I no només és un animal que hiverna, que és dels pocs que tenim a Europa que hiverna. Tenim el liró, gris, la cellarda, que és l'altre liró, l'arissó, la marmota, val? A diferència del que segurament pensareu, diríeu, i l'os? L'os fa una letàgia, fa un sol hivernal, però metabòlicament no pot ser un animal tan gros un hivernada veritable, el que sí que fa el liró, que és baixar realment el seu metabolisme fins a zero, queda com mort. Val? I no només hiverna a l'hivern, que hiverna fins a 7-8 mesos, sinó que a l'estiu, si les condicions són dolentes, aquests dos anys que hem passat de sequera, de calor, que no hi havia aigua, pràcticament no hi havia massa aliment, els lirons estivaven, es posen també a dormir a l'estiu. I no només això, sinó que durant el dia també poden fer el torpor diari. Per tant, és de les poques espècies de mamífers que és capaç de fer els tres tipus de son. El torpor diari són com les becaines durant el dia, dormen de dia perquè s'activen de nit. Per tant, no hi ha gaires mamífers capaços de fer tants tipus de son. I és una espècie, com he dit, una mica tiquismiquis, li agrada viure en boscos concrets, bosc caducifoli, fageda, rauredes, i aquí troba el seu aliment preferit, que són els fruits secs, i troba cavitats, forats als arbres. Els boscos caducifolis, les fagedes, les rauredes, si les deixes madurar, per si soles acaben fent aquests forats, i els utilitza per criar. No sap teixir-se un niu, no fa un niu exterior, no en sap, i llavors necessita un forat, i en aquest forat llavors sí que s'hi posa les seves fulles i ja cria les cries. I per tant, en aquest forat no és l'única espècie, hi ha tot un seguit, una colla de ratpenats, ocells que necessiten aquests forats. Per tant, és un recurs molt buscat en els boscos. I sempre explico que els lirons van al ritme del bosc caducifoli. Quan el bosc caducifoli desperta, ara a la primavera, que comencen a sortir les fulles, el liró es desperta a la hivernada. Quan el bosc caducifoli es reprodueix i comença a fer llavors, que és a l'estiu, principi de tardor, el liró també aprofita que hi ha llavors i llavors és el moment que es reprodueix. I quan el bosc caducifoli perd les fulles i diem que se'n va a dormir, el liró fa el mateix. Posa a dormir-se i es posa a hivernar. Aquest és el seu aliment preferit, és un animal que diem vegetarià. Sí que puntualment, fora de l'època de fruits secs, pot alimentar-se doncs, d'altres coses, com poden ser fongs, bolets, borrons, fulles molt tendres, inclús depredar un niu d'ocell, però el que més li agrada són els fruits secs. I com us deia, sincronitza la seva vida amb aquest tipus de recurs. Els fruits secs, les falles, això són falles, una caixa, niu, un niu de liró, amb falles, el fruit del faig, arlans, són els dos recursos més calòrics, per això li agraden tant els fruits secs, perquè són molt calòrics i en poc temps, com és una espècie hivernant, que quan es lleva ha de fer moltes coses en poc temps, perquè de seguida ja tornarà a venir l'hivern i ja torna a dormir, necessita un aliment que li proporcioni això, molta energia en poc temps. I també diem que va al ritme dels recursos, el liró pot controlar, a diferència d'altres rosegadors, el que és capaç de fer és la reproducció anticipada. Ell pot preveure si serà un bon any o no de llavors i per tant activar el seu metabolisme per les femelles embarassar-se o no. I també poden interrompre la reproducció. Si sembla que pinta un bon any i les femelles s'aparellen, però després hi ha alguna adversitat climàtica, no sé, una glaçada, una ventada, que es perden les llavors, el que sigui, pot reabsorbir els embrions. Això ho fan altres rosegadors. Però sí que tenen aquesta capacitat com de predir que serà un bon any i per tant apostar per la reproducció, que és la funció biològica que té més risc, una de les que té més risc. No? La reproducció és quan els individus posen tot allà i han d'estar doncs, aparellant-se, han d'estar per la cria i al final és la supervivència, no?, d'aquest moment molt important. El cicle de l'iró, un any de l'iró, què fa un any a la seva vida? Doncs el podem dividir en dos moments. La part activa, que són, en aquí són uns 4 mesos, perquè pensàvem els lirons del món negre sobretot, que ja veurem que aquestes poblacions al sud funcionen una mica diferents, i la part inactiva, que són doncs, la resta de mesos de l'any, aquests 8 mesos que se'ls passa pràcticament dormint. I la part activa doncs, es centra en despertar-se, el juliol i agost aparellar-se, tenir les cries, que més o menys són la gestació dura uns 30 dies, la lactància dura uns 30 dies més, i després ja la femella es preocupa per ella, per engreixar-se. Els mascles, un cop s'han aparellat amb les femelles, s'obliguen, ells van a la seva, i estan més per ells, estan alimentant-se, buscant nous territoris si fa falta, si no estan quiets allà, i les femelles són les que s'encarreguen dels petits, les tenen endavant, i un cop aquests són grans, al cap d'un mes d'haver nascut, doncs s'han d'espavilar. I això passa que és pràcticament a l'octubre i al novembre ja s'han d'estar dormint. Surten del niu amb 40 grams i per passar una bona hivernada haurien d'arribar a uns 100 grams. Per tant, en un mes aproximadament han de menjar moltíssim i han de menjar alguna cosa que els permeti acumular aquest greix que després els permetrà fer una hivernada bona i sobreviure a l'hivernada, perquè a vegades si no estàs en bona forma, hivernant t'hi pots quedar. I per això el fruit sec és aquell recurs que tant els agrada. On el trobem? Doncs és una espècie distribuïda per Europa, falten els països escandinaus, a Anglaterra hi ha una població introduïda, també a la zona mediterrània estan 19 illes, però tot i que sembla que tingui una distribució molt àmplia, les seves poblacions no són molt abundants, no és una espècie molt abundant, perquè ja hem dit que sobretot estan al bosc caducifoli, estan en aquesta distribució, però sobretot on hi ha bosc caducifoli. Si ens fixem en la península Ibèrica, veiem doncs, que realment està aquí restringida en aquest terç nord, que és on hi ha les zones doncs, i boscos més humits, i des de Catalunya fins a Galícia. Val? I a Catalunya, justament, és on trobem aquestes poblacions que es troben més al límit de distribució. És una espècie que es distribueix pel Prepirineu, Pirineu, la regió oriental humida, i arriba a la zona del Montseny i del Montnegre. Aquestes poblacions són les que viuen més al sud de tota la península Ibèrica. I quan vius al límit de la teva distribució, mai tens els mateixos recursos i les mateixes condicions que quan vius al centre de la distribució, normalment. Les poblacions que viuen al límit de distribució s'han d'adaptar, pateixen més i han de trobar la seva estratègia per viure en aquests llocs. Normalment són poblacions petites, més fragmentades, amb condicions climàtiques més adverses, no tan òptimes, per tant, més difícil viure al límit de la distribució. I una mica es parlaré avui d'això, sobretot d'aquestes poblacions que viuen al límit de distribució que tenim aquí a Montnegre, a 30 quilòmetres. Tenim aquestes poblacions més al sud, i per què hi ha lirons, o per què segueixen havent-hi els lirons, què té el Montnegre i què té el Montseny, no? Perquè hem dit que és una espècie que necessita bosc caducifolis humit, per tant, una espècie de requeriments més del centre d'Europa. Doncs el Montnegre i el Montseny, això és el Montnegre, això és el massís del Montseny, actuen com unes petites illes en el nostre petit país, que és Catalunya, i per una banda, les peculiaritats bioclimàtiques que tenen permeten doncs, aquesta proximitat al mar, permet doncs, que els aires humits, les boires de mar pugin. Gràcies a l'altitud que tenen aquests massissos, aquestes boires queden aquí aturades, en el Montnegre primer i després en el Montseny, molt més alt, i per tant para molt més. I l'orientació al sud també li permet doncs, tenir aquestes condicions que estableix comunitats vegetals i animals més típiques del centre d'Europa. Per tant, són com petites illes on hi ha una biodiversitat més gran que no trobem fora pròpiament d'aquests massissos, no? No trobaríem aquí algunes espècies que sí trobem aquí i que sí trobem aquí. I l'Iró n'és un exemple, és una espècie que no podem trobar pels boscos mediterranis, però en canvi en la zona del Montnegre, que en principi és una serralada mediterrània, doncs hi ha raconets on encara aquesta espècie encara viu allà. Quin hàbitat tenim? Doncs mireu, això és el Montnegre. Aquí tenim el Montnegre i això és el Montseny. Val? Nosaltres, això és cosa d'un secret, nosaltres estem, Arenys de Munt està aquí i Arenys de Mar està aquí. I veieu que estem a prop. Això, tots aquests puntets, és una capa d'hàbitat, per saber quin tipus d'hàbitat hi ha. El color verd són rauredes, el color marró clar són fagedes i el marró fosc són castanyers. Veiem que en el Montnegre, principalment, on trobem aquesta acumulació de bosc caducifoli, on li agrada l'Iró, són rauredes i castanyers. També hi ha avellaners, hi ha cirerers, hi ha altres espècies acompanyants. Però el bosc principal és una raureda, val? Amb alguns castanyers. El Montseny, que no està tan lluny, d'aquí a aquí hi ha 10 quilòmetres entre les dues estacions o zones de mostreig, doncs en tenim uns 20 quilòmetres, nosaltres tenim estacions de mostreig de seguiment de l'espècie aquí i l'altra està més o menys per aquí, entre aquí i aquí tenim uns 20 quilòmetres, no és massa, però ja veiem que el Montseny sí que hi ha una bona extensió de faig, que en canvi en el Montnegre això no ho tenim. Per tant, això ja juga més a favor, el Montseny té unes condicions més bones per a aquesta espècie. No? El Montnegre hi ha 4 o 5 fajos allà, però no arriben a fer un bosc. Llavors, per què? Per què ens vam posar a estudiar l'Iró? No? Aquesta espècie, no sé, tampoc està amenaçada, de moment. És un petit mamífer, doncs bàsicament perquè no se sabia res. No hi havia estudis a Catalunya, no hi havia estudis a la península Ibèrica, no se sabia pràcticament res d'aquesta espècie, no se sabia ni si estava o no estava encara present en el Montnegre ni als altres espais més així mediterranis, sí que en el Pirineu hi havia més cites, perquè ja està com més a la zona de distribució, i aquí només hi havia algunes cites dels anys 70, 80, de la zona del Montnegre, algunes del Montseny, i per tant, doncs, valia la pena, no? Posar-se a estudiar aquesta espècie. Ja dic, a nivell de la península ningú l'estava estudiant i tot el que vam poder llegir tot era de poblacions europees. Allà normalment van més avançats i sí que és una espècie molt estudiada. A més a més tenim les poblacions més al límit de distribució de la península, per tant és com una responsabilitat, no? Poder estudiar aquestes poblacions, entendre-les i sobretot saber si són, si no hi són i poder treballar per conservar-les. I també, com a petit mamífer que és, hivernant és una espècie que respon ràpid als canvis ambientals i que, per tant, actua com un bioindicador. Ens serveix recollir dades a llarg termini, serveix com a bioindicador del bosc caducifoli. El que li passa en el Liró ens serveix per entendre els processos ecològics que estan passant doncs, en els boscos. Com l'estudiem? Portàvem anys des del museu fem seguiments d'altres espècies de petits mamífers i generalment els estudiem amb unes trampes de captura en viu que l'animal doncs, passa tal, l'agafem, el pesem, el medim, mirem quina espècie és, la deixem anar i en canvi amb aquestes trampes al terra jo no queia mai. I vam pensar que potser el mètode no era molt adequat i el que vam fer va ser doncs, dissenyar unes caixes niu tipus dels ocells, que tothom heu vist, com les mallarengues, que es pengen a dalt arbres, com que és una espècie que viu dalt arbres, i que aquí les podria utilitzar per criar, potser. I realment va ser així, va ser posar aquestes caixes i al cap de 2 o 3 mesos ja teníem lirons a dins de les caixes. Per tant, gràcies a aquest mètode vam poder començar a tenir dades d'una espècie que fins llavors ningú l'havia estudiat, ningú sabia ben bé com vivia aquí, en els boscos de Catalunya ni els de la península Ibèrica, no? La caixa és un refugi, l'utilitza quan vol i fa el que vol, no és una trampa. I ell escull què hi fa dintre, si pot aparellar, hi pot criar, hi pot dormir. No hivernen mai dins les caixes, això sí que ho fan sota terra, perquè és molt més estable de temperatura. Però al final, anar revisant aquestes caixes al llarg del temps ens permet conèixer què passa cada moment a la vida dels lirons. Què fem? Doncs fem un procés de captura, marcatge, recaptura dels animals, que es diu, per fer un estudi poblacional. Els agafem, els marquem, els posem una recadeta amb un número i així sabem, tenim com un recompte de quins individus hi ha i fem unes estimes de població. Val? A part, tenim mesures doncs, individuals de, dels diferents... Això només, no només ho fem amb l'iró, fem amb altres espècies. I també tenim doncs, informació de la composició dels nius, de la reproducció, de la fenologia... I es va començar això, el Montnegre. Aquest estudi va començar aquí. Hem dit que nosaltres això és Coll Secret, nosaltres estem aquí. I va començar aquí, a la carena del Montnegre, l'any 2004. Ara ja fa doncs, 21 anys. Jo vaig arribar el 2007 al museu i va ser quan vaig enganxar, s'havien posat ja aquestes caixes, però faltava quan, qui tirarà el carro, això. Doncs vinga, som-hi. I 20 anys després, doncs, ja veure després, no només tenim aquestes estacions d'estudi i de seguiment, sinó que tenim estacions per tot Catalunya. I durant aquest temps, què hem vist? Una mica, per fer-vos un resum. Doncs no només hem recollit informació dels lirons, que després us l'explicaré, sinó que també del lloc on viu, val? I en aquest cas, entre el Montnegre i el Montseny, amb 10 anys de dades, des del 2012 al 2021, aquí podríem allargar per baix, però ens vam agafar, per això és un estudi que ara tenim publicat, i són les dades que tenim més estandarditzades, i no quedem aquests 10 anys, doncs veiem que realment, pel que fa a les precipitacions anuals, això són precipitacions mitjanes, veiem que el Montnegre, que és la línia vermella, doncs té unes precipitacions, si no és cap novetat, unes precipitacions inferiors a les del Montseny, com és lògic, el Montseny està més al nord, plou més, té unes condicions, ja hem dit, més semblants al Pirineu, però aquestes precipitacions mantenen constants. Val? Mirant la temperatura, veiem una mica l'efecte al revés. La temperatura del Montnegre, de mitjana, és molt més alta que la del Montseny, la del Montseny presenta estabilitat, i la del Montnegre, amb aquests només 10 anys, el que presenta és una pujada, un augment de la temperatura de 0,6 graus. Per tant, aquest procés de mediterranització, d'escalfament, no, que estem patint a nivell de planetari, diguem-ne, canvi climàtic, afecta més acusadament a les zones mediterrànies, com és el Montnegre, i en el Montseny encara no es veu tant. Es comença a veure, però no tant. Què hem vist també? Hem dit que ocupa el bosc caducifoli. Amb aquests amb 10 anys, des del 2007 al 2017, això és el Montseny, això és el Montnegre, hem vist que el Montseny, a veure, els colors més foscos són més bosc caducifoli, més clarets, menys bosc caducifoli. Doncs amb aquests 10 anys, des del 7 al 17, veiem que el Montseny ha perdut un 7,9% de cobertura de bosc caducifoli, fageda de rauredes, i el Montnegre ha perdut un 33% i escaig. Val? Per tant, amb 10 anys. Val? I això penseu que és fins al 2017, si ho actualitzéssim fins ara, doncs, segurament la tendència seguiria així. Per tant, en aquestes poblacions de més al sud, realment l'espècie està patint doncs, que augmenta la temperatura, que el seu bosc s'està reduint. A més, no només hem mirat els lirons, sinó que també hem anat comptant i quantificant la disponibilitat d'aliment que tenen aquests lirons. Les llavors, que hem dit que els agrada tant, les falles i sobretot les aglans, que són aquests dos fruits majoritaris que trobem en aquestes estacions que tenim. I quina diferència hem vist entre els dos massissos, Montnegre i Montseny? Hem vist que el Montseny, que és la línia verda, presenta major producció de fruits en les estacions. Això són dades de les estacions pròpiament, no de tot el Montseny. I el Montnegre segueix una mica la mateixa dinàmica, per tant hi ha com una sincronia, però la quantitat de fruits és una mica menor. I llavors el que hem vist, que això ja ho sabíem, perquè sabem que al Montseny hi ha fagedes, però ho hem pogut quantificar, i al Montnegre no hi ha fagedes, veiem que realment això, el Montseny tenen faja i tenen aglà, i en el Montnegre només tenen pràcticament aglans. Després hi ha fruits secundaris, avellanes, castanyes, cireres... Però principalment els fruits que més interessen en aquests boscos és això, és l'aglà i la faja. I una cosa que hem vist i que ens va sorprendre, i això no ho sabíem, és que en el Montseny, els anys que produeix la fageda produeix llavors, no hi ha aglans. I els anys que hi ha aglans, no hi ha fages. Per tant, els lirons, cada any, tenen un recurs o un altre. Val? I en canvi, en el Montnegre, això no passa tant, perquè primer que ja no hi ha faig. Llavors, o hi ha gla o no hi ha gla. I si no hi ha gla s'ha de buscar altres coses. Va, per tant, tot apunta, com veieu, que el Montseny té unes condicions, doncs, tot i estar molt a prop del Montnegre, unes condicions una mica millors per la vida dels irons. Bueno, això és una mica, un gràfic una mica estrany, però bàsicament la idea que us quedeu és que com afecta tot això en els irons, a la supervivència d'aquestes poblacions. Doncs els irons del Montnegre tenen una supervivència menor, val? Es troben a la banda baixa del gràfic, més color vermell, més supervivència, més color blau, menys supervivència. I les poblacions del Montnegre, tot i estar molt a prop, perquè aquí estan allà mateix, i aquí ho comparem amb poblacions d'altres llocs d'Europa, doncs presenten unes supervivències semblants a les del centre de la distribució. Àustria, Alemanya, val? I per tant, també les característiques de la zona, això és un índex d'aridesa, val? De sequera, com si diguéssim, posa el Montnegre en una zona doncs, menys humida que no pas el Montseny i la resta de població, més semblant a Txèquia que no pas el Montseny, imagineu-ho, i Txèquia està lluny, però està a l'altra punta. Unes peculiaritats que també hem vist d'aquesta espècie és a la fenologia. Aquí comencen a ocupar les caixes niu, els irons, a mitjans de juliol, val? Està aquí, i a altres llocs d'Europa, a mitjans de maig, ja les ocupen. També això va en funció de les dades que tens. A mesura que anem tinguent dades anem veient més coses. Fins ara teníem poques dades, ara tenim 10, 15, comencem a tenir 20 anys, dades bones, bones tenim 10 fins anys, i per tant quan en tinguem 25 o 30 segurament veurem moltes més coses i podrem veure coses més fermes. I qui sap si en els pròxims anys aquesta fenologia de començar-se a activar dins les caixes al juliol començarà a avançar-se igual que ja està passant al centre d'Europa. No? Aquí de fet aquest any ja hi ha diferents estacions que hi ha lirons que han ocupat les caixes al juny, quan normalment les ocupaven al juliol. Per tant, ja hi ha un avanç, no?, de la fenologia. Una altra cosa que també he pogut detectar entre aquestes dues poblacions és que el Montseny, que és el vermell, el Montnegre és el blau, els virons es reprodueixen al principi de setembre i en el Montnegre es reprodueixen 15 dies més tard. Això és habitual amb les espècies, a mesura que es troben en latituds diferents i en altituds diferents, doncs la fenologia es va adaptant i va canviant. La del Montseny és més típica de la zona del Pirineu i per tant en el Montnegre es reprodueixen més tard que no pas en el Montseny. Segurament també perquè tenen les condicions més benignes, l'hivern no és tan dur, l'hivern poden allargar més el període. En canvi a les zones pirinenques per l'octubre pràcticament a la Vall d'Aran ja neva o ve el fred, els irons ja s'han de posar a dormir i per tant estar preparats, per tant s'han de reproduir una mica abans. També hem vist que el Montnegre, que és la línia blava, és una població més petita. Amb aquesta captura, marcatge i recaptura dels animals, podem fer estimes d'abundància. No us puc dir quants lirons, perquè això moltes vegades m'ho pregunten, quants lirons hi ha al Montnegre? Concretament no hi podríem fer un càlcul, podríem multiplicar la densitat que tenim per hectàrea i quantes hectàrees de bosc caducifoli, tindríem un valor així, però que tampoc ens el creuríem massa. Però sí que podem dir i podem comparar entre poblacions i veiem realment doncs, que el Montnegre té una població més petita, a diferència del Montseny, que fa aquests pics, i podem dir que pràcticament el Montnegre doncs, és 3 o 4 vegades més... Hi ha 3 o 4 vegades menys lirons doncs, que el Montseny. Què més els hi passa a aquests lirons que viuen al límit de distribució? Doncs que es troben amb infraestructures i barreres humanes, urbanes, viàries, els irons que viuen a aquest Montnegre, el límit de distribució, aquí tindríem el mar, per arribar al Montseny, o els del Montseny per arribar al Montnegre, han de fer un llarg viatge, no és molt llarg, però haurien de creuar l'autopista, el tren, a Sant Celoni, els irons caminant pel terra fan fatal, no els veurem massa caminar, córrer. Saben escalar els arbres i es mouen per dalt els arbres. Per tant, per poder-se dispersar, per poder anar a nous territoris, necessiten que hi hagi connexió entre els arbres. I això no és una connexió, això és un tall molt important. Llavors, creiem que es pot mantenir aquesta connexió actualment i que hi ha lirons que poden anar arribant, però que arriben amb molt poca quantitat. Per tant, això que implica doncs, que hi ha un cert aïllament genètic també en aquestes poblacions. Val? No només viuen això al límit, l'hàbitat està reduït, les temperatures estan en augment, sinó que a més genèticament doncs, pot, això és qüestió d'anys, eh? I no és un dia per l'altre, però és més fàcil que s'empobreixin. No? Quina via tindrien per connectar-se entre poblacions en aquí i a altres llocs? Eh? Doncs a part del bosc caducifoli, que són aquestes taques vermelles, també tenim un bosc caducifoli, que això què penseu que és? Així tot allargat. Doncs això són els torrents i els rius, bueno, els torrents bàsicament, i les rieres que van a petar a la Tordera. I que també és un bosc caducifoli, és el bosc de ribera. Per tant, això són les autopistes, els camins, que utilitzen sobretot espècies això, arborícoles o espècies que necessiten desplaçar-se. Ells ja saben quin és el camí més curt. I els boscos de ribera, seguint els rius, generalment són els camins doncs, que més utilitzen. Per tant, tenir uns bons boscos de ribera ben conservats, amb espècies autòctones, amb espècies doncs, grans, no? Amb certa connexió, permet doncs, que realment les espècies, no només els lirons, doncs, puguin connectar-se. I de fet això és curiós perquè l'any passat, crec que va ser, o l'altre, vam trobar un liró a Castelló d'Empúries, allà a prop del mar. Doncs, què fan allà els lirons? I va arribar a una escola, van trobar una escola i ens van trucar i van dir, mira, tenim un liró aquí a l'escola, que està moll. I tu mires el Google Maps i mires l'ortofotomapa, aquests que ara és molt fàcil de mirar per internet, i veus camps a tot arreu. I on viuen aquests bitxos allà? Realment, segurament va ser era una lirona, era una família, que va arribar per la Muga, que és l'únic bosc que hi ha així important, tot el riu, i que segurament baixava de la Garrotxa, o baixava de l'Albera, d'alguna zona on hi havia més bosc, i que devia anar tirant utilitzant el riu, precisament, i va arribar doncs, en el poble. Per tant, important mantenir aquests corredors naturals, que són els boscos de ribera, que també estan força matxacats. I res, a grans trets, a nivell de gestió forestal, al final és una espècie que viu als boscos, què podem fer? Podem evitar augmentar aquesta fragmentació. Evidentment, hem de fer una gestió forestal compatible amb la gestió. No estem dient que no es gestioni els boscos s'han de gestionar, però es pot fer d'una manera doncs, més carinyosa amb les espècies que viuen en aquests boscos i que són espècies forestals. No? Una manera doncs, és tenir en compte les torres de tallada, no apretar molt, intentar deixar espècies o arbres o peus que siguin vells, retorçats, que sovint són els primers que els enginyers eliminen no, del bosc perquè no serveixen. No? Ells volen arbres rectes, joves, que facin fusta, i deixar aquestes espècies acompanyants, que són les que fan aquests forats. Doncs tot això afavoreix tant el liró com altres multitud d'espècies que viuen al bosc. I bàsicament això és una mica tot. També explicar-vos que tot aquest estudi que portem anys fent no és un estudi puntual, sinó que el que fem és un seguiment, com ens explicava la Mercè, a llarg termini i d'ampli abast, que diguem. De fet, al museu som força referents amb aquest tipus de seguiments. Val? Hi ha els ocells, que hi ha tota una claca de gent que estudia els ocells i fa molts anys que s'estudien els ocells i hi ha dades de llarg termini, de fa 20 anys i així. Però al museu també hi ha altres seguiments, no només el del liró, sinó d'altres petits mamífers, de mamífers en general, de papallones, de ratpenats, que acumulem dades doncs, de fa 20-30 anys. I tot això no ho fem sols. Si jo hagués de recollir dades dels lirons de tot Catalunya i de tota la península, no donaria l'abast. Llavors, el que fem és tenir uns protocols a l'abast de tothom, amb unes pàgines web, on posem a l'abast de tothom aquests protocols. Són protocols científics, estan provats, els han fet experts, val? I són rigorosos, ens serveixen per recollir unes dades que després ens serveixen per conèixer les tendències poblacionals d'aquestes espècies i justificar els governs, que són els que ens demanen les dades. Per tant, gràcies doncs, a aquests programes de seguiment, i amb ciència ciutadana, per tant ho fem professionals, però també ho fa gent voluntària, entitats, grups que volen participar, llavors els formem, els ensenyem, doncs la xarxa de seguiment va creixent, no? I d'aquestes estacions que van començar aquí al Montnegre, bueno, aquest mapa està bastant desactualitzat, eh? Però bueno, veieu que a Catalunya pràcticament tota l'àrea de distribució de l'espècie està coberta, la península Ibèrica aquí falta en País Basc també n'hi ha, costa més, i també des de l'any passat a Alemanya tenim 40 estacions que també apliquen el nostre protocol, i totes les dades de tots aquests punts ens arriben a la base de dades dels projectes. I són les que utilitzem per estudiar i per saber com evolucionen les poblacions d'aquestes espècies. I ja està. Si teniu alguna pregunta...
Molt bona tarda a tothom. Passarem, si algú vol fer alguna consulta.
Hola, bona tarda, molt bé. El Lidó és una mostela o és un altre rosegador?
La mostela no és un rosegador. El Lidó és un rosegador, la mostela és un carnívor. Tot i que de mida és el carnívor més petit de la mostela que tenim per aquí. És molt petit i de fet la mostela és l'únic carnívor que pot entrar en aquestes caixes. La resta intenten arribar-hi però no poden entrar pel forat. I quan se'ls busquen per menjar-se, els intenten obrir les caixes, posen a sobre, les mosseguen, però no poden entrar per forat. La mostela és així petita, allargada, i sí que entra per forat. Realment, quan un Lidó i una mostela es troben, el Lidó poca cosa té a fer. Però són ordres diferents. Un és un conservador, l'altre és carnívor.
Una pregunta. És possible que el Lidó es barregin entre espècies?
No.
I és possible que es barregin un Lidó amb alguna espècie de rates semblants o de cellarda o alguna altra subespècie? No.
No. No. Són espècies diferents i no reprodueixen entre elles.
Alguna altra pregunta? Doncs tornarem per acabar la conferència d'aquesta tarda.